Són 2:15 del matí del dimecres 3 de maig de 2023 i comença el programa Entitats. Us parla Albert Soler Bonamussa. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui parlarem amb els Diables de Sant Cugat perquè aquest cap de setmana és l'Encabronada, un dels dies més importants assenyalats en el calendari dels Diables de la nostra ciutat. I per parlar de l'Encabronada i de moltes coses més, ens acompanyen la nova presidenta de l'entitat, Sílvia Sans. Molt bon dia.
Bon dia.
I el nou cap de colla, també, David Lerin. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com acabo de dir, nova presidenta, nou cap de colla, per tant, això vol dir nova junta, no? Entenc?
Correcte, nova junta.
Molt bé. Doncs, l'anterior president era en Roger Ricard, que va estar durant bastants anys. Com ha sigut una mica aquest relleu i quins objectius us marqueu? Comenceu qui vulgueu. Vinga, va.
Bueno, de fet, que és un relleu continuista, perquè ja va començar a l'inici de la legislatura anterior i consistia sobretot a fer molt més accessible l'eina de gestió de l'entitat, que és la Junta, a qualsevol membre de l'entitat. Llavors, com que l'entitat va créixer, va tindre un creixement molt continuat i gran en pocs anys, necessitava més persones implicades en la presa de decisions. Per això dic que ja va començar la legislatura anterior i és continuista en aquest sentit. De fet, part de les feines que vam assolir els 4 anys anteriors van ser el d'obrir i que es veiés molt més accessible pertany a la Junta i, bueno, doncs entre tots fer-ho col·laborant entre nosaltres i repartint-nos les tasques, que són moltes, i com a colla que és molt ambiciosa amb les seves activitats, ens convé que així sigui, que hi hagi moltes persones implicades.
Molt bé. I tu, com ha sigut el teu pas endavant, David?
Un pas que pues, estava creixent a dins. Ja ajudava portant els correfocs uns anys i pues, ara m'ha tocat culminar amb aquest punt i conjuntament amb el Bernat Perpal pues, anem a treballar per així fer més gran la colla i creure'ns aquest sentiment de colla que al final som els Diables de Sant Cugat, som l'única colla de Sant Cugat, volem que continuïssin així i realment pues, anem a aconseguir aquesta energia i que hi hagi aquest sentiment de colla i d'implicació també de nosaltres mateixos amb la nostra ciutat.
Uh-huh. Per qui no ho sàpiga, perquè potser la gent entén potser el cap de colla, no? Penses en els castellers i saps més o menys quina és la seva feina. En el cas d'un president d'una entitat, també, que li toca els números i molts marrons. Però en un cap de colla d'uns Diables, per qui no ho conegui, qui no estigui en una dinàmica d'una colla, quina és la feina d'un cap de colla en els Diables?
Segur, la més fàcil és no tocaràs pirotècnia en uns anys. Això és fàcil. Perquè realment estem...
Quina llàstima també, no?
També la que portem cremada a les nostres esquenes, que ens permet pues, això, treballar, reconèixer uh-huh. i treballar conjuntament en Protecció Civil, en organització del correfoc uh-huh. i en estar allà davant, movent-nos, organitzant, i que els voluntaris que estan allà cremant puguin gaudir sense pensar del que està passant al seu voltant. Al final és estar pendent de qualsevol variable i res més.
Bueno, que ja és molt, eh? És a dir, suposo que el millor èxit d'un cap de colla és que sembli que no hi és, no? Pel que m'expliques, no?
Efectivament, efectivament.
El David no ha fet res avui, doncs ho ha fet bé, no? Molt bé. Aquest cap de setmana, dèiem que és una de les dates assenyalades en el calendari dels Diables de Sant Cugat, que és l'Encabronada. Comença divendres, dissabte i diumenge, per tant, 3 dies d'activitat molt, molt potent. Si no m'equivoco, 8è aniversari, porteu 8 edicions, oi?
Sí.
Per qui no ho sàpiga, no, potser no ho hagi vist mai, què és l'Encabronada? És a dir, què implica? Són 3 dies molt potents, ara repassarem una miqueta el programa, però què és l'Encabronada per vosaltres?
Per la colla és bueno, un esforç, però al temps un gaudir de la teva ciutat, gaudir de poder donar-li espectacle als santcugatencs i santcugatenques. És un sentir-te viu, perquè tens el públic a prop, pots transmetre-li els valors de l'entitat, ja sigui solidaritat, ja sigui activitats infantils, bueno, també pues, és transmetre-li l'amor a la cultura, a la música, ens permet participar amb altres entitats de Sant Cugat, amb col·laboracions, ens permet fer xarxa entre diferents entitats. Llavors, bueno, sí que és un gran esforç. Però alhora també de ser pues, sacrificat perquè comporta molts assajos previs, molta preparació, també després és una satisfacció treballar amb l'administració pública, colze a colze, per tirar-ho endavant. Bueno, diguem-ne que sí que tens molt el sentiment de ciutat. Això és fet des de els diables per la ciutat, perquè gaudeixi, i amb això, només amb això ja som bastant, per no dir-te, totalment feliços. És, no sé, és un sentiment de dir, bueno, encara que hi hagin dies que descanses poc, que tens assajos fins a les tantes de la matinada, o el que sigui, o que tens que preparar un organigrama, buscar bé substituts o les figures, o qui farà què, que no se t'escapi res de les mans, però alhora també és molta adrenalina.
No, seguint la frase, amb el sentiment de ciutat, o sigui, realment ens trobem que estem aconseguint que més entitats treballin per la festa, i ho podem veure com el Cau Berenguer ens gestiona la gincama infantil el dissabte, i que per tant també ens ajuden i ens donen un respir a nosaltres per seguir organitzant i fent més gran la festa, i la fem més de ciutat encara perquè tenim les entitats que s'impliquen en ella. I també un dels objectius que veiem en altres festes i que aquí ho estem començant a aconseguir, que és el sentiment per la música. Tenim unes músiques que són de la festa i que amb aquest any li trobem sortida, no només escoltant-les el dissabte, sinó segurament que s'escolten en altres moments del cap de setmana en versions més electròniques, perquè així tot el poble sigui conscient de quines són aquestes músiques i que se les aprenguin.
Mm-hmm. Molt bé. El divendres tot comença amb la primera activitat, és Construeix la teva pròpia catapulta, no? És una activitat infantil. Just m'ho estava llegint i dic, ostres, què vol dir això de construir la teva pròpia catapulta? Què implicarà? Què és?
Bueno, dintre de la filosofia de la festa a l'encabronada, està aquest voler ser una festa per tothom. Això signifiquen també activitats infantils, mm-hmm. activitats familiars, de compartir, que els membres d'una família puguin compartir temps de gaudir tots junts. I llavors, mira el que comentàvem, no?, que algunes de les entitats amb les quals treballem, en aquest cas és una entitat que es diu Explorium, que ens fa un cop de mà precisament en buscar una activitat infantil que atraigui, que pugui tindre una certa relació amb què fas, què pots construir amb les teves mans, com pots anar començant a divertir-te, i què millor relacionat amb el foc que una catapulta.
Que dispara boles de foc, que diu aquí. Suposo que no seran reals, ja m'imagino, esperem-ho. Molt bé. I després ja comença a partir de 2:15 d'avui, de la plaça de l'1 d'octubre, tot el ressorgiment del Sant Cugat Llegendari, el camí al pont de Can Vernet, el despertar del Boc, el Boc de Can Vernet. Què destacaríeu del divendres? Diguem, quin és el moment més àlgid del divendres?
Bueno, és veritat que tot comença precisament explicant aquesta llegenda del Boc de Can Vernet, i per això hi ha la pujada al pont fent una cercavila, i per mi el punt més important seria ja un cop despertes al Boc i fas el recorregut de baixada, i ja amb foc, amb col·laboració amb Trabucaires amb aquest any, que també ho van fer l'any passat, i quan arribes a plaça, llavors
ens trobem
i fem
el Boc is Back,
correcte,
que justament hem potenciat molt la secció de malabars i s'han preparat una superactuació, que millor que dir-ho així, perquè la porten molts mesos preparant, és molt llarga, o sigui, jo com a persona que vulgui o no he vist actuacions de foc i de malabars, i trobo que se l'han sobrepreparat i que des del meu punt de vista completament confiança que ho donaran tot i tindrà un nivell espectacular, ajuntant colors, diferents focs i sobretot que el que ens permet, que també un espai jove que també volem potenciar, i aquí tenen el seu espai, que justament amb malabars de foc els veurem actuar i els veurem ressorgir.
Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Això tenim el primer dia del menú, el tenim el divendres. Però el dia fort, evidentment, és el dissabte, perquè hi ha actuacions des del matí fins a altíssimes hores de la matinada. del dissabte, què destacaríeu? M'imagino, no?, que el moment de la tarda, al vespre, no?, el correfoc de les bèsties, el bany de foc, és el gran moment.
El gran moment,
aquí,
sobretot, el bany de foc.
Aquí, quants quilos de pólvora es poden cremar? No, ho teniu calculat o no?
Bueno, calculat amb el...
O en tot el cap de setmana, no sé.
Quan... A veure, diguem-ne, jo no el tinc al cap, el número, però sí que és veritat que en algun
moment... El David
moment...
el busca en el mòbil.
No em queden dades, però si no, trauríem el certificat.
Hem tingut aquestes dades, lògicament, perquè es fa tota la tramitació burocràtica que comporta. Però, bueno, evidentment és una bona quantitat, però no és tan exagerada. A mi m'agradaria destacar moltíssim aquest moment, no?, del bany de foc, amb què tot està coordinat. Els nostres músics, la copla, el guitarrista, un narrador, cada figura de foc, quan surt en el seu moment exacte, en el moment... Sembla que tot estigui, bueno, com ja molt assajat, doncs passen nervis i saps que en un moment exacte de la música ha de sortir tal figura o tal altra. I, bueno, és complexa, però alhora, després, quan s'acaba, és com una explosió d'emocions.
Aquest any jo, per exemple, m'enduc que els cremadors comencen a escoltar música i ahir a l'assaig a plaça els escoltàvem comptant fins a 33 perquè encenguessin el moment que toca escoltant la música, i cosa que copsa, cosa que m'agrada moltíssim perquè comencem a apreciar també nosaltres la música que ens envolta.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs realment de grans festes de foc n'hi ha a Catalunya, no? N'hi ha moltes. Amb qui ens podríem comparar, diguem, o qui és el referent? Potser n'hi ha que són inclús molt més bèsties que aquesta, però vull dir, què seria una mica el referent per vosaltres de correfoc o de bany de foc, tot això?
Bueno, encara, jo crec que encara, o sigui, nosaltres anem fent passets a passets per poder arribar al nivell d'altres festes de Catalunya. Uh-huh. I no crec que ara encara puguem tindre el moment de dir ens podem comparar ja. Però sí que a mi em ve al cap un Escaldarium.
Exacte.
De Caldes,
De Caldes, correcte.
O sigui, me'n recordo un dia a plaça a les 11 de la nit mirant, admirant, començar a construir i dir, i si quan acabem la legislatura ens podem comparar amb l'Escaldarium? O sigui, sí. I a la vegada també unes estructures que les idees, doncs, moltes ens ajuda a Girona, per exemple, o sigui, la dels correfocs més emblemàtics a nivell d'estructures més innovadores, els trobem a Girona i, doncs sí, hem agafat idees d'allà i no ho negarem. Uh-huh. Els vam tenir com a convidats la Festa Major just després del Covid i realment no som comparables ni molt menys amb les seves estructures perquè, clar, nosaltres els atrapem a què eren fa 10 anys i ara els mirem i la seva evolució, doncs, continua i ens segueixen deixant en ridícul, però sí, ens donen idees i anem creixent passet a passet.
Sempre és important tenir un referent.
Correcte.
Si arribes perfecte i si no, doncs...
Nosaltres caminarem per arribar i som molt tossuts.
Exacte.
Molt bé. De cara a la gent, diríem, que participi, és una cosa és la festa de la colla, però també és, aquestes festes són perquè vingui molta gent i balli amb vosaltres, etc. La gent que no és diable, per tant, no va preparada amb les vostres jaquetes, aquestes especials, etc. Què ha de saber? Consells bàsics per qui hagi de venir? És a dir, tenim la imatge, que igual està desfassada, del barret de palla, camisa vella, de quadres... No sé què. Estem parlant d'això encara o ja els consells han evolucionat?
Els consells són ràpidament cotó. Si totes les coses que m'has dit són de cotó, sí,
perfecte.
Continuen igual, perquè realment nosaltres vestim cotó. Molt gruixut, d'un gramatge molt gran, però... Ningú es pensi que som bombers equipats com bombers, no, ni molt menys. Exceptuant els guants, que n'hem trobat uns que sí que són professionals, la resta és cotó. Per tant, a dia d'avui, si tens la teva camisa, uns pantalons texans, unes sabates cobertes, que no ens oblidem, unes sabates, unes bambes de córrer, contenen molt de plàstic. Per tant, pensem molt bé amb quina tela tenen les sabates, perquè fàcilment la pirotècnia anem fent escombres, anem mirant, alguna cosa pot acabar a terra i el cotó és molt important i el teixit de sabates més.
Mm-hmm. Bueno, com el que ha comentat el David, cobrir-se bé el cap, si no és, pot ser, evidentment, un barret de palla, però si no el tens, doncs pot ser un mocador de cotó. I, per últim, doncs cobrir-se els ulls. Mm-hmm. Si, si no els portes coberts, no mira al cel. Mira cap a baix.
Jo...
Cobrir els ulls és portar unes ulleres.
Unes ulleres, sí.
Sí. O ulleres, com simplement.
Unes ulleres, sí.
Justament, no, els oients no ho veuran, però tinc una cremada de les ulleres d'un dia que em vaig deixar les ulleres de seguretat i per sort portava les que porto cada dia. Si no, ara mateix, l'ull el tindria cremat.
Sí, això és com quan vas a fer alguna cosa de bricolatge a casa i agafes una serra i no vols que t'entri algú l'ull. Doncs, lògicament, et poses unes ulleres que trobes a qualsevol ferreteria.
Molt bé.
I consciència molt que el cabell és bastant... O sigui, s'inflama molt ràpid i sempre és... Sempre diem, persones amb cabell llarg que se'l portin per dintre de la samarreta o una cua segur, i em posaré jo d'exemple, la barba també crema molt ràpid, no la podem oblidar, i un mocador tapant-la sempre va bé.
També va bé, perfecte. I ja la darrera, a nivell d'edat, perquè tenim, pots trobar nens, diríem, o infants, fa molta por, o sigui, els fa por, no?, el soroll, el foc, tal, però també n'hi ha que els encanta i genera molta atracció, no? És a dir, quina recomanació d'edat, diríem? O és molt... No, depèn molt.
Bueno, pot participar qualsevol persona, tingui l'edat que tingui. Mm-hmm. Que tingui. I en el moment en què nosaltres se'ns apropa una criatura més petita, lògicament tenim molta més cura. I, a més, acostumen a anar acompanyats dels seus pares. I en el cas de que veiem que el nen, per exemple, doncs porta algun tipus de samarreta que és completament sintètica, si no és el cremador mateix, és una de les persones que fa de cordó que avisa, millor que aquesta criatura no entri, precisament per evitar aquest risc. Encara que els correfocs semblin desendreçats, tenen molt, però molt d'ordre a dintre, i a més tenen moltes mesures de protecció que no són només nostres, sinó també són d'altres organismes que participen, ja sigui voluntaris de protecció, policia local, no en vull deixar cap, però sí que és veritat que hi ha força control, tot i que no ho sembli.
Molt bé. A banda del, diríem, de l'encabornada, allò dèiem dates marcades al calendari. Tenim l'encabornada per un costat, Festa Major, evidentment.
Faltaria.
Amb els versots, els famosos versots dels diables. Quina altra activitat així a l'any més o menys teniu marcada vosaltres al calendari?
A Sant Cugat del Vallès, Festa de la Tardor.
La
Les nostres
tardor.
Tres grans fites a Sant Cugat són Festa Major, Festa de Tardor i Encabronada.
I si el temps ens ho permet, estem preparant. O sigui, vam treure la lluva. Va tenir un espectacle, té una llegenda del carrer Major i tot, a la sang que anava caient pel carrer Major, i volem pues, utilitzar també aquella llegenda perquè es popularitzi amb el poble tant com la del pont de Can Bernet, que va treure el boc, pues, ara que tenim la Lluva i Passant, també ha trobat el seu espai i el potenciarem segur.
Molt bé, perfecte. Doncs, recordant els versots que dèiem de Festa Major, els versots us serveixen, no?, com a altaveu de denúncia i de demandes, no només dels propis diables, sinó de la cultura popular en general i d'altres coses de la ciutat. En els últims, en els de la Festa Major del 2022, vau demanar a l'alcaldessa Mireia Ingla més pasta per cultura. I a la tinenta d'alcaldia, Esther Madrona, que no s'oblidi de les entitats. Diguem, ha passat un any... Crec que pel mig hi ha hagut una miqueta de problemes amb les subvencions i tal, que al final pot ser que s'hagi, diguem, calmat. En quin punt estem en aquest sentit, Sílvia?
Bueno, estem en un punt, diguéssim, que el govern, quan va entrar, tenia unes previsions de canvi i unes previsions de voler fer uns avenços, igual que fem nosaltres amb la nostra pròpia entitat, i alguns s'han pogut assolir, d'altres encara no. Aquesta, quan comentes sobre les subvencions, en concret nosaltres hem tingut, bueno, doncs, no hem tingut cap problema amb les subvencions, però sí que és veritat que Sant Cugat té moltes entitats i jo potser faria doncs, un comentari de a Sant Cugat hi ha molta cultura, però potser no hi ha suficients persones de l'administració que s'hi dediquin a la cultura. I diria que calen una miqueta més de mans. Potser no sóc la persona més indicada per dir-ho, però sé que tenen moltíssima feina i fan tot el possible perquè surti endavant, però el dia té 24 hores i també hem de descansar.
Això implica, és una mica una de les explicacions dels retards, no? És a dir, que arriben normalment tard aquestes subvencions.
Jo crec que sí, perquè, bueno, doncs, si només un té dues mans però vol treballar per quatre, lògicament es veu limitat.
Hi ha un altre detall que va haver-hi una mica va córrer el rumor, diríem, per la ciutat, de que aquest, hi haurà retallades a les subvencions o que, etc. I vam parlar-ho amb els polítics i ens van dir que no hi hauria cap retallada, etc, etc. Però sí que van dir que s'estava canviant el sistema de
Correcte.
Pagament de les subvencions de les nominals, o nominatives, a de lliure concurrència. No? És a dir, i que que en el fons la filosofia d'aquest canvi és que amb una subvenció no es pagui despesa estructural d'una entitat, no? Uh-huh. I aquí, posant els exemples, no? Parlàvem aquí internament, que ha parlat molt dels Diables com a entitat que té molta despesa estructural, sobretot per tot això dèiem, temes de seguretat, de pólvora, etc. És a dir, no és com una altra, segurament, colla, que no té tantes despeses a nivell de seguretat. Això com us afecta a vosaltres? És a dir, si us treuen de despeses estructurals, els Diables, com
ho gestionem?
Com ho gestionem?
Bueno, volia fer-te una petita menció justament al que acabes de comentar del canvi cap a, de les subvencions nominatives cap a les subvencions mitjançant la concurrència pública, era el que jo em referia, no? Uh-huh. Llavors, això sempre comporta un cert temps per acabar d'establir-ho. Com ens afecta? Pues, evidentment, ens afecta pues, havent de fer actuacions per a empreses privades per tal d'aconseguir ingressos, perquè les despeses estructurals, com bé has dit, són molt altes. El fet de ser una entitat que té un tracte directe i un contacte directe amb el foc ja significa tindre unes assegurances obligatòries, uh-huh. Que tenen un cost. Hi ha certes coses que les quals nosaltres, per poder continuar existint, les necessitem. I sí que és veritat que les despeses estructurals de l'entitat són força altes i, bueno, de moment, pues anem fent això, aquests sacrificis de, pues, encara que sigui una petita actuació per un casament o el que sigui, vull dir, sempre és el temps voluntari de les persones de l'entitat que s'ofereixen perquè si algú ens truca, perquè un comerç li vol donar una mica més de visibilitat o qualsevol cosa, pues estem oberts a fer aquestes actuacions. Uh-huh. Bueno, de moment és la solució que hem anat trobant. Evidentment, també, nosaltres fem, en el cas de Diables de Sant Cugat, fem sol·licituds de subvencions a altres administracions, uh-huh. ja sigui la Generalitat o la Diputació de Barcelona, que no tenen precisament aquesta limitació. Però sí que és veritat que si fem tantes coses durant l'any i a més som ambiciosos de voler-les continuar fent i de voler continuar creixent, doncs hem d'assumir altres conseqüències.
Molt bé, perfecte. Doncs crec que ja anirem acabant. L'entitat té 33 anys d'història, no?
Correcte.
Ara mateix. Amb tot això que hem dit, diríem, com definiríem l'estat de salut de l'entitat?
Doncs et diria que vam començar després de la pandèmia amb una mica de sensació de com ho farem per tornar a recuperar aquesta il·lusió dels membres, el tornar a recuperar els hàbits de veure'ns cada setmana per assajar, els caps de setmana, quan un cop al mes, o activitats socials que fem, com ara una calçotada, per exemple. I bueno, doncs ens vam trobar que va haver-hi uns mesos que era com tot tornar-se a situar, però per contra ara doncs és una gran alegria perquè veus que la gent torna a sentir-se de l'entitat, torna a tindre ganes de sortir. Llavors això és el que també et dona forces, no?, per dir, bueno, doncs vinga, que anem pel bon camí i anem una altra vegada aconseguint, doncs, encara no hem recuperat del tot el 100% de l'activitat que teníem abans de la pandèmia, però déu-n'hi-do el camí que portem. I bueno, l'entitat pràcticament té 300 membres ja, o sigui, és a dir, el creixement no para.
Molt bé, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Sílvia Sans, presidenta de la colla, i David Lerín, cap de colla dels Diables de Sant Cugat. Gràcies per haver-nos acompanyat i per explicar-nos la situació de l'entitat i sobretot el que els ciutadans de Sant Cugat es trobaran a les places més cèntriques de la ciutat aquest cap de setmana, començant per aquest divendres, que és aquesta encabornada, i també que vingui, quanta més gent vingui de fora, doncs millor, i seran convidats. Disfruteu molt d'aquest gran dia de la colla. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.